Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. Més especial, més teu, més a prop. D'aquí a poques setmanes tindràs a les mans el número més celebrat de Catalunya Cristiana. Estigues atent i no te'l perdis.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. A Fundació Joaquim Molins Figueres centrem els nostres esforços en impulsar a les famílies, especialment a les que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social, per tal de que encaminin projectes de vida que portin positivament al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Col·labora amb nosaltres. Més informació a joaquimmolinsfigueres.org.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Frederic Porta, autor juntament amb Manuel Tomàs del llibre Barça Insòlit, 300 històries de la història. Frederic Porta avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Contem avui amb un antic conegut de la casa, m'atreviria, si ell m'autoritza, a dir-li amic. Tenim el Frederic Porta, professional des de fa molts anys dels mitjans de comunicació, que junt amb el Manel Tomàs ja van fer el Barça Inèdit i ara ha sortit el Barça Insòlit. És un llibre que, inclús pel que no tenim excessiva afició al futbol, és preciós i està molt ben escrit. I, per tant, com cada setmana, pues, la nostra bateria de preguntes. Què tal? Com estàs, Frederic?
Hola, Roman. Encantat de ser aquí.
Pues vinga, comencem. Quina diferència hi ha entre insòlit i inèdit?
Doncs el primer llibre dedicat a la història del Barça, l'inèdit, era, com si diguéssim, una enciclopèdia del que no et podies perdre de la història del Barça, que havies de saber. I aquest és una ampliació perquè tota la trajectòria centenària del club fa que vagin sortint moltes anècdotes i moltes coses que proven la riquesa absoluta i complexa d'aquest pal de paller emocional i sentimental de Catalunya que es diu Futbol Club Barcelona.
Per què no distingiu entre feina i complicitat?
Per què no distingim entre feina i complicitat? Home, aviam, Nosaltres presentem la història tal com va ser, de manera rigorosa, i això és una feina. També tenim una certa complicitat amb el club, perquè som d'aquí, som seguidors i tot plegat, i quasi tenim una tasca d'intentar preservar i mantenir el caliu d'aquesta història que crec que el culer ha de conèixer perfectament.
Amb 117 anys de trajectòria es poden explicar moltes coses, no?
Home, ja estem preparant el tercer llibre i no l'acabem. O sigui, és això que diem, no? Que la història del Barça és tan absolutament rica i també única, perquè no hi ha club al món que es pugui comparar amb tots els ets i els uts que ha hagut de passar el Barça a través de la seva història. Per tant, això seria inacabable, no? Ens podríem dedicar tota la vida. De fet, si treballéssim o si visquéssim en un món anglosaxó o també argentí o brasiler, que tenen molta més cura per la història, em faria amb un modus vivendi d'això. Ara, aquí, doncs, simplement ens dediquem per afició i devoció.
La idea del Més que un club és d'en Beceroles?
Aviam, la idea del Més que un club, aquesta frase encunyada tan arrelada ja com a lema del club, neix el 1968 per Narcís de Carreras, que és l'home que diu que és Més que un club. Però pràcticament des del 1908, quan Gamper en refunda el Barça, ja el lliga bastant el que és el desig del catalanisme, de reivindicació, d'una certa renaixença, i per tant això portem ja 110 anys d'història.
Cap al carrer Muntaner em sembla que havia llegit que era el carrer París, en el primer tomo, que hi havia el primer camp del Barça.
Sí, els primers camps del Barça, el Barça està itinerant en els 6 primers anys, va a diversos camps, a un hotel que estava a la zona actual de l'Hospital de Sant Pau, també va al Velòdrom a jugar, però finalment s'arrela a partir del 1909 en la creació del carrer Indústria, s'arrela el que seria prop de l'escola actual industrial, que és el carrer París, que aleshores es deia d'Indústria.
El Barça té una identitat no partidista. Això és molt bonic.
El Barça és transversal, que es diu ara. El Barça acull gent de les més diverses sensibilitats i això és una de les seves virtuts i una de les proves de la seva absoluta fortalesa social.
Barça, reducte de llibertat. Això ja és un vers,
quasi bé. És gairebé un vers, però és així. Sembla que el Barça hagi estat més fort lluitant contra dictadures. Va patir la de Primo de Rivera als anys 20 i també la de Franco durant 40 anys. I sembla que el Barça, com a club reivindicatiu de la catalanitat, es trobi més confortable, enteneu-me el matís, vivint sota dictadura que no pas en democràcia.
El futbol, l'opi del pobre.
Home, jo no diria tant. El futbol és un fenomen tan absolutament mundial i de primera línia, un aparador tan formidable, que, bé, els intel·lectuals poden creure'l un opi, però en realitat és un fenomen molt seriós que és digne d'estudi.
Bueno, això ho va dir el senyor Motovan, eh? No ho ha dit ni tu ni el Tomàs, eh? Què va ser la transició culer?
Hi ha bastantes de transicions culers, perquè com és un club molt viu i amb molts canvis i tot plegat, doncs la més important jo crec que arriba al 1908, quan es queden només en 32 socis, tots els barris de Barcelona i per tot arreu surten clubs de futbol, i aleshores Gamper diu, si hem de sobreviure només tenim dos de tres camins. Primer, que portem el nom de la ciutat. Segona, que tinc contactes a l'estranger i puc portar equips internacionals que faran bon calaix, bona taquilla, i això ens aguantarà. I per l'altre, lligar-ho al moviment social de reivindicació i recuperació de la catalanitat. Aquesta, per mi, és la transició més important de la història del Barça, tot i que n'ha tingut unes quantes.
Dos Barces en un. Parles, també.
Hi ha el Barça social i el Barça esportiu. Això està claríssim. És dos Barces en un, en aquest sentit, no? La importància formidable que té en l'estat d'ànim, per exemple, de la massa social. Kubala es quedava als anys 50 ja absolutament sorprès de la importància que tenia per la gent una victòria del Barça. Bé, que la gent li canviava la cara, i encara avui encara ho pots dir. Si has de fer negocis amb algú, has de negociar. Si saps que és culer, espera que guanyi.
El Barça deu molt el significat català més que l'esport?
No, jo crec que són vides paral·leles o que tot forma part del seu ADN culer. O sigui, la vessant social és molt important, però també, naturalment, la força esportiva, i no només del futbol, sinó també de les seccions del Barça que neixen pràcticament amb el començament del club.
Els protagonistes de l'època no sembla que hagueren perdonat. Això ho diu Montauban. Què ens vol dir, això?
No sabem bé aquesta frase on la podíem situar en context, però jo crec que es pot referir a que la identitat del Barça moltes vegades no ha estat ben vista, perquè és evident, i encara avui s'hi troben amb molta pressió, per exemple, d'altres indrets que diuen que el Barça està massa identificada amb el procés. El Barça sempre ha estat avantguàrdia de la catalanitat i, per tant, això ha costat d'entendre per tots aquells que veuen el futbol com una simple expressió, no? Que no veuen més enllà del partit i la pilota. El Barça sempre ha ultrapassat aquestes fronteres.
Com es podia obligar un club a donar la medalla a Franco?
Per llei.
Per llei, oi?
Per llei. I ell, de fet, en té tres. Dues autorgades directament i una altra que Montal Golobart, el president dels anys 40, li es va treure del seu trau de la jaqueta per donar-li, per fer-se perdonar, en certa manera, no? En el sentit de que el Barça sempre ha estat sota sospita política, com a... Als anys 20 se'l consideraven informes oficials un cau de separatistes, dient textualment. I, per tant, el Barça, en aquest sentit polític, de cara a aquells que no l'entenien o fins i tot el perseguien, sempre ha volgut fer-se perdonar.
República del Barça. Costa poder-ho veure, això, no?
Home, jo tinc una columna a l'Esportiu que diu que es titula La República Blaugrana. Vull dir, la força és una conya, òbviament, és una broma, però la força del Barça és que és quasi que un país sense estat, també, no? En l'àmbit esportiu, en el sentit de que és impressionant la força social que té aquest club. Abans podíem parlar de Catalunya, després, en l'expansió de tot l'estat, hi ha un 23% d'espanyols que es declaren seguidors del Barça, però és que ara la força és mundial.
El Barça lluita contra l'homofòbia?
El Barça lluita per un munt de causes i crec que fa bé, perquè també el futbol és un gran aparador i una gran metàfora de vida, i aleshores pot també generar pensament, pot generar que la gent es plantegi, que evolucioni en certs aspectes i tot plegat. Hi ha molta gent que preferiria un Barça estrictament futbolístic, però hi ha altra gent que creiem que pot estar al capdavant de moltes reivindicacions de caire social.
Copa Salut, fa estrany això, no?
Uf, aquesta és de premi. Aquesta és una de les copes creades moltes vegades, bueno, fa molts i molts anys, de tornejos que ara has de ser molt bo per recordar-ho. Jo ara mateix no me'n recordo de quan va ser la Copa Salut, però és com la Copa d'Ubart, o la Copa Martini Rossi, o la Copa Eva Perón, que ja han passat completament a la història, no?
Bueno, també teniu la Copa Alfa Romeo, també.
Per exemple, aquest és un altre dels trofeus. Abans, moltes cases comercials, per fer la seva publicitat, ja que no havia televisió per posar-hi anuncis, el que veien era crear un trofeu i fer un partit amistós de futbol, o el que fos, perquè així tenien rellevància social.
La primera victòria de la Lliga va arribar l'any 29, no?
Amb la primera Lliga, sí. Era el final de l'època de l'edat d'or del Barça, amb jugadors absolutament meravellosos, com Samitier, com Piera, com Sagi, Sagi Barba, Sancho, Torralba i molts altres. Ja s'havia retirat Alcántara. I a la primera edició de la Lliga espanyola, l'any 1928-29, el Barça va guanyar el títol, sí.
El paroxisme es va defensar a Catalunya per guanyar els... Es va desfermar per guanyar els francesos, no? Quan es va guanyar els francesos devia ser un alt amb dalt a baix, no?
Home, hi ha una victòria contra un equip francès, que és l'equip del Nice a París, a la final de la Copa Llatina, que és la precursora de la Copa d'Europa, que genera una manifestació brutal a Barcelona per rebre els jugadors un cop han tornat, em sembla que era el 2 de juliol del 1952, que la censura de l'època va prohibir publicar la gent més o menys aproximada que havia anat, però en aquells temps es calculava que 1 milió de persones s'havia llançat al carrer per rebre el Barça després d'aquella victòria contra l'equip francès.
Dolça derrota, per què?
Les derrotes, com deia Felipe González, això és un terme seu, dolça derrota. En futbol no n'hi ha gaires de dolces derrotes, perquè la gent només sap guanyar o perdre, però allò a mitges tintes o consolar-se és molt difícil que li puguis explicar a un culer. Dolces derrotes, ara a la història, doncs, home, parlant del Barça, doncs no en recordo cap.
Per què César era molt César?
Perquè César va ser el primer gran ídol de masses dels anys 40 que, per desgràcia de tots els culers, i torno a insistir en el tema de la necessitat de vindicar i mantenir ferms i presents a tots els herois del passat, César va ser el gran abanderat del Barça, el gran capità, amb els anys 40 fins a l'arribada de Kubala.
Per casar-te amb la teva nòvia tenies que demanar permís al club, perquè això em sembla...
Home, segons qui... Si eres futbolista, sí, per exemple. Si eres futbolista, havies de demanar permís al club, perquè si coincidia amb algun partit important, amb alguna cosa, segurament no et deixarien. I conec... home, hi ha casos molt recents de jugadors que han tingut fills i estaven concentrats i no han pogut assistir al part, oh, no? Ja. Cosa que a qualsevol mortal seria una creu que arrossegaríem tota la vida, però si ets jugador del Barça tens aquestes pegues, no?
La Copa de Fires, quina és actualment? Perquè jo no n'he sentit parlar mai.
La Copa de Fires seria una mena d'Europa League, no? Després va ser la Copa de la UEFA, ara seria l'Europa League, però en principi va ser la primera Copa oficial europea, en el sentit que tenia el recolzament de les administracions naixents europees en aquells temps, estem parlant dels anys 50, i després ja va derivar cap a aspectes més futbolístics, no? D'organització futbolística. La Copa d'Europa, per exemple, va néixer l'any 56 com una iniciativa privada del diari francès L'Equip.
Estoico i la catedral. Avui en dia no es fa l'oferent a la Verge de la Mercè, perquè diu que algú es va queixar. És veritat, això?
Aviam, ara s'ha tornat a fer l'oferent a la Verge de la Mercè, i abans, durant una temporada, es va suprimir, per dir-ho així, del calendari de celebracions. Ara jo crec que s'haurien de pensar unes quantes de celebracions antigues o tradicionals, que ara ja no tenen lloc. Per exemple, la recepció a la plaça Sant Jaume, no?
Sí.
Ara es fa una rua per la ciutat i es queden ben amples, no? Els temps canvien. Ara també tot és molt més televisiu que no pas participatiu.
Hem d'entendre que el joc era molt brut antigament.
Brutalment, brutalment brut, per dir-ho així en redundància. Per què? Perquè no existien televisions, perquè era molt fàcil intimidar a l'àrbitre i perquè els defenses no en sabien, molts d'ells, ni jugar a la pilota, però sí sabien imposar-se. Aleshores, si t'arrimaves per allà o tal, la segada era també brutal. I t'exposaves una cosa que ha avançat moltíssim amb els anys, no? Que és l'evolució de la medicina esportiva. Abans, el que patia una lesió de genoll o un lligaments creuats ja estava acabat per sempre més. Hi havia molts casos de jugadors que amb 25, 26, 27, 28 anys s'havien tingut que retirar perquè havien rebut una lesió brutal d'algun defensa i ho havien de deixar allà. Els defenses, per sort, es va inventar una cosa que es diu càmera de televisió, que això els limita bastant a l'hora de fer sang i fetge.
Ricard Negre, jugador que va acabar sacerdot. Es va fer jesuïta, aquest senyor, no?
Sí, sí, hi ha molts casos. Tant en l'inèdit com l'insòlit, el Manel Tomàs i jo, doncs recordem molts jugadors, moltes biografies de personatges, que van acabar tenint unes biografies molt peculiars, i aquest n'és una.
Un jugador amb sobrepès, costa veure-ho, no?
Ara sí. És que ara no el deixarien. Ara ho tindria penat per contracte. Avui llegia que hi ha jugadors que cada dia s'han de pesar per no superar el seu pes i per estar, allò que diuen en futbol, fins i poder funcionar. Però, per exemple, el Barça ha tingut jugadors com Sancho que tenien no hi ha sobrepès, sinó que directament eren obesos, eh? I per en aquella època no calia córrer gaire, no? Avui, clar, avui fas 10-12 quilòmetres per partit, i en aquella època es tractava simplement d'imposar, de tenir bona tècnica i de vegades desplaçar la pilota allò, pum, i amunt, 40 o 50 metres. I Agustí Sancho, que era del barri de Sants, doncs era un d'aquestos.
Bueno, abans havien de tenir inclús una altra ocupació, els futbolistes, perquè Parera es veu que era electricista i després, quan s'acabava, anava a entrenar. És així, això?
Sí, fins als anys finals dels 20, que ja s'aprova el professionalisme, la majoria de jugadors havien de tenir altres professions. Per exemple, el mateix Agustí Sancho, per dir un que acabo d'esmentar, era paleta i també era director d'una coral. I així, diguéssim, feia, i amb el futbol ja feia, doncs, feia la mesada. No?
Viure atormentat per la mort d'un lloro, ja és difícil, no?
Oh, això és una fantàstica anècdota d'Enrique Fernández i d'un altre jugador hongarès, que es deia Berkesi, abans de la guerra, que es veu que el tal Berkesi tenia un lloro i l'Enrique Fernández, que després seria entrenador, li va matar. I aleshores li quedava un lloro al tal Berkesi i el va ensenyar a dir tota mena de calúmnies i d'infàmies contra l'assassí, entre cometes, del seu company de gàbia.
Ramallets, un home de principis.
Ramallets era un home també cabdal i llegenda del Barça, però en l'insòlit recollim una anècdota que parla molt bé de la seva humanitat, no? Va haver una vegada que un pare li va dir, escolti'm, s'apropen els Reis i el meu fill vol ser porter i no té vestit de porter i jo no li puc pagar. I el Ramallets li va dir que ja es feia càrrec ell. I el nano va rebre el dia de Reis l'equipació completa de porter.
Carai, que maco, no?
Aquestes coses, home, és la vessant solidària dels jugadors que haurien d'aprofitar, i ja ho fan, eh? Ja ho fan, més encara el seu protagonisme, la seva fama, doncs per involucrar-se en aquestes qüestions de caire social, més solidari, d'ajudar els desfavorits. Jo no sé si els barcelonistes saben, per exemple, que a la Vall d'Hebron hi ha la Fundació Messi ha pagat tot un departament dedicat a la cura dels nanos que pateixen càncer. Em sembla una iniciativa fantàstica. I com les bones iniciatives no s'han de divulgar perquè siguin conegudes, no?
Es parla molt de la vida noctàmbula dels jugadors del Barça. Abans no devia haver-hi control.
No havia cap control. Vull dir, tothom ho sabia, que les juergues dels jugadors del Barça eren allò, llegendes urbanes, no tant llegendes, sinó llegendàries, en el sentit de que el jugador de futbol sempre abans, ara ja no pot perquè s'ha de cuidar, bàsicament, perquè hi ha una exigència de calendari, hi ha una exigència molt més professional, però abans eren el que diríem col·loquialment i amb cert carinyo uns bandarres, sí.
Costa veure un metge que diu que fumis 4 cigarros diaris.
Això sí, això és una altra de les anècdotes. Ara, clar, el món ha evolucionat, però en aquells temps els metges eren els més fumadors. I aleshores, amb els deures que havien de fer els jugadors de cara a l'estiu, quan no havia temporada, no havien entrenament, se'ls deia, escolta, màxim 4 cigarros al dia.
Perquè fumaven.
Sí, fumaven. No us passeu. Home, hi ha un personatge, Ramon Alberto Villaverde, que en totes les fotos que veiem, perquè ens passem la vida, com ens encanta això, tant en Manel Tomàs com jo, ens passem la vida repassant textos i fotos, Villaverde sortia, un jugador dels anys 50 i 60, sortia sempre en una cigarreta, les fotos.
Bon dia.
I escolta, es veu que no tenia problema amb continuar corrent quan arribava l'hora.
A Goicoechea se li perdonava tot?
A Goicoechea, si és el de l'Atleti de Bilbao, no se li perdonava res, perquè va lesionar, és un home de memòria infausta per als culers, perquè va lesionar Schuster i Maradona. I això és ja arribar a treure un cum laude de carnisser de categoria per espatllar jugadors bons.
El Barça és l'únic club que liquida amb Hisenda, no?
Sembla que sí, però és que cada vegada també hi ha més pressió en aquest sentit, de que Hisenda està a sobre i que, clar, aprofitant la notorietat del futbol, no pots passar. Home, veiem contínuament casos d'Hisenda que reclama jugadors, impagaments per drets d'imatge, per altres qüestions. Ho ha passat amb Messi, ha passat amb Cristiano Ronaldo, i és normal que Hisenda aprofiti els jugadors de futbol tan famosos com per sentar a càtedra dient que tothom ha de pagar i que Hisenda, com el famós lema, ho som tots.
Per quan la baixada segona pels que no paguen? Això no en teniu notícia, o sí?
Home, sí, alguna vegada s'ha produït en el cas de l'Elche recentment, no? L'Elche ha baixat, ha perdut la categoria per descens administratiu, però en el cas d'un gran equip com el Barça és absolutament impensable. No solament perquè porten les finances amb certa cura, sinó perquè el terrabastall social que s'organitzaria si dius al Madrid que baixa de categoria per no pagar Hisenda o el que sigui...
Seria divertit, no?
Seria divertit, sí, sí. Significaria una revolta popular, gairebé.
Per què varen aguantar Platko i per què els jugadors li pagaven el taxi, tu? Aquest que no se'l podia pagar.
A Platko, com sabeu, per aquella oda d'Albert i tot plegat, era un porter cèlebre hongarès que va substituir una mica després a Ricardo Zamora a la porteria del Barça. Va ser un home molt estimat, que va fer negocis aquí i tot plegat, i després va tenir una època com a entrenador als anys 50 no gaire reeixida. Tenia el seu caràcter, per dir-ho així, i tenia una pèssima relació amb els jugadors, entre altres coses, perquè els hi feia pagar els taxis.
Però m'estranya, tu!
Però els taxis que feia servir el mateix entrenador, que ja es tenia una certa barra, no? O una certa...
Cara nula.
Sí, nula mà esquerra, perquè si resulta que els teus treballadors o els teus deixebles t'han de pagar els taxis, doncs no és una bona manera de tenir-los contents.
Ara la pregunta del millor. Eleni Herrera, psicòleg. No tenia psicòlegs al Barça?
En aquella època, Eleni Herrera va ser el primer gran entrenador en el sentit popular i de fama del terme, no? I ell, una de les millors coses que tenia, i podríem estar parlant hores, era la força de la psicologia. Era capaç de convèncer els jugadors de que eren els millors del món, era capaç de convèncer que amb 10 jugadors es jugava millor que en 11, en frases cèlebres seves, i era un home que utilitzava la psicologia com a valor afegit de cara a motivar els jugadors.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre preciós, Germà del Barça inèdit, molt ben escrit, molt divertit, molt entretingut. Llegiu Barça Insòlit, de Manel Tomàs i Frederic Porta, que ens ha fet l'honor i d'estar aquí avui amb nosaltres.
Un plaer, gràcies, com sempre. Frederic. Moltes gràcies.
En Pelé, en Pelé, i Maradona un hipnó, i Stefano era un pou de picardia, honor i glòria als qui han fet que brilli el sol del nostre futbol de cada dia. Tots tenen els seus mèrits, lo seu a cadascú, però per mi ningú com en Kubala es prega el respectable silenci, que pels qui no l'han gaudit en faré 5 cèntims. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra. Travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. L'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. I es pixa el central amb un teva meva amb dedicatòria. I la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el coneixement i l'alegria del joc, adornada amb un toc de fantasia. Futbol en colors, bocada de gourmet, punta de ganxet, canyella fina. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra i travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran i fan la pilota. L'amaga amb el cos, enfenta amb el cul i se'n surt d'esperó.
Es pixa el central amb un tema meva amb dedicatòria i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Permeteu-me gosar la glòria d'aquests fets com ho feien els grecs uns anys enrere. Amb la joia de qui ha jugat al seu costat i du el seu retrat a la cartera. Que la para amb el cap, que la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.